A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Ats Andorra és una empresa de serveis empresarials fundada l'any 2012 que combina a la perfecció el coneixement del mercat i la legislació andorrana amb l'espanyola. Si fa uns dies parlàvem de persones que tramitaven la seva residència a Andorra amb la intenció de treballar des d'allà, parlem ara d'un altre tipus de residència a Andorra, la residència sense treball, comunament coneguda com a residència passiva. Saludem a la Gala Pallàs, gerent d'Ats Andorra. Gala, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Què ens pots explicar? Què és això de la residència passiva?
Bé, doncs, abans de començar a explicar sobre la residència passiva en concret, aclarir que tothom que vulgui establir la seva residència i o treball a Andorra, pensem que tot i que estem molt a prop, es tracta d'un altre país i ha de regularitzar la seva situació davant del servei d'immigració. I aleshores sí que vull aclarir o explicar que hi ha fonamentalment dues branques de permís de residència. Una enfocada a les persones que volen residir i treballar a Andorra,
sí,
que seria aquella per assalariats o empresaris o autònoms, i d'altra, la branca de les persones que no volen o no necessiten treballar a Andorra, però que sí que volen residir formalment a Andorra. I aquestes són les que demanaran l'autorització de residència sense treball, molt coneguda com a residència passiva, comúnment.
A part de la residència passiva, pròpiament dita, crec que existeixen diversos tipus de residència passiva, no?
Sí. De fet, antigament solament existia una classe de residència passiva. Torno a referir-me passiva perquè és més comúment coneguda. Però ara hi ha quatre grans classes de residència sense treball. En primer lloc estaria aquesta, la més coneguda, la residència sense activitat lucrativa, que és la més senzilla. En segon lloc estaria la residència per a professionals amb projecció internacional. I aquesta està concebuda per a aquells professionals que volen continuar treballant, però que la seva facturació és a clients fora d'Andorra. Per exemple, els consultors que teletreballen, dels que parlàvem l'altre dia,
sí,
podrien optar també per a aquesta residència. I en aquest cas, en cal veure, en cada cas, val, què és el que els convé més. Si la residència activa, la que parlàvem l'altre dia, que permet estar cobert per la Seguretat Social andorrana, però que és més rígida a nivell de control de dies, d'estància per part de les autoritats d'immigració, o aquest altre tipus de residència, que és més flexible en quant a dies d'estar al país, però no té cobertura de Seguretat Social. Això s'ha de valorar cada cas separadament. Després tenim un tercer tipus, que és el de residència per raons d'interès científic, cultural i esportiu, que és aquest el que acostumen a tenir la majoria d'esportistes,
sí,
professionals.
Uh-huh.
I després tenim la residència per ingrés en centres geriàtrics privats o per ingrés en centres de cures mèdiques o terapèutiques privats.
Anem a parlar en concret de la que és més comuna, que és la residència sense activitat lucrativa, la passiva de tota la vida, la que hem conegut sempre. Quines són les persones que poden demanar aquesta residència?
Doncs, tradicionalment l'han demanat molt les persones jubilades de països propers, no només d'Espanya i França, que a Andorra hi ha una important comunitat de persones provenients del Regne Unit, per exemple. Però també ens trobem ara persones més joves que tenen un patrimoni familiar important, es dediquen a gestionar-lo, i això ho podem fer des del nostre país. I què és el que mou aquestes persones a venir a Andorra? Doncs, evidentment, el que parlem sempre, d'una banda, està l'incentiu fiscal. Però també en els últims anys hem detectat que un dels motius principals és també que hi ha persones que estan preocupades per la inestabilitat política que es viu en alguns països, que els fa tenir cert temor al futur i optant per venir a residir a Andorra.
Andorra, un país on hi ha una tranquil·litat, i a part que és meravellós, les muntanyes, viure entre el bosc i, i a prop de grans països com pot ser Espanya o França. Què cal tenir en compte per sol·licitar aquesta residència sense treballar?
El que sí que han de complir són requisits mínims d'ingressos, i s'ha de fer una inversió en actius andorrans. Aquesta inversió és de 400.000 euros per unitat familiar, però pot ser en qualsevol tipus d'actius andorrans, participacions en societats, productes financers, immobles. Sempre s'ha de mantenir. Això sí que és molt important per no tenir problemes a la renovació. Nosaltres aconsellem no precipitar-se, i si no està molt clar en quin tipus d'actius invertir, aleshores començar amb inversió en productes financers, per exemple, que són més fàcilment liquidables, i després es pot canviar. Igualment, també recomanem no precipitar-se en la compra d'un pis, un immoble com a habitatge habitual, perquè els que conegueu Andorra sabeu que, tot i que és un país petit, és molt diferent viure a Sant Julià que al centre d'Andorra o Escaldes, o a Guinzal o al Tarter. Per això, a menys que es tingui molt clar, millor començar llogant un pis i després ja ens moguem a la zona que més ens agradi, de lloguer, de compra, el que sigui. També, inclús, poden, algunes persones el que fan és constituir una societat patrimonial per gestionar el seu patrimoni. I un altre aspecte important també, pel que fa a la inversió dels requisits. D'aquests 400.000 euros, una part és obligatori que siguin transferits a l'AFA, que és l'autoritat financera andorrana. És un dipòsit no remunerat. Són 50.000 euros pel titular principal, més de 1.000 euros més per cada una de les persones a càrrec. I això és un dipòsit no remunerat que es tornarà quan es deixi de ser resident. Bueno, veieu que, clar, cal tenir una certa capacitat econòmica. Evidentment, són persones que venen a no treballar a Andorra.
Sinó, com deies tu abans, per exemple, a gestionar els seus patrimonis i la tranquil·litat de viure a un país on es viu de manera molt tranquil·la, de fet.
Exacte, sí. La tranquil·litat i la seguretat és una de les coses de les que estem més orgullosos, sí.
Sí, sí, la seguretat també, perquè, per exemple, els nens poden anar tranquil·lament pel carrer, jugar en el parc. Vull dir que realment la tranquil·litat i la seguretat, sobretot, és una de les coses més valorades a Andorra.
Doncs sí, sí, sí. Molt valorada pels residents i també per qui ve de fora, eh? Qui té nens ho viu i ho gaudeix molt.
És obligatori tenir cobertura sanitària quan tens la residència passiva?
Sí, sí que és obligatori tenir cobertura sanitària i aquí ho explico una mica més. Els residents passius no jubilats hauran de tenir aquesta, bueno, una cobertura sanitària privada, perquè no estaran coberts per la Seguretat Social andorrana. Però en el moment que tramiten la seva jubilació, si són pensionistes espanyols, francesos o portuguesos, com són aquests països amb convenis de la Seguretat Social amb Andorra, aleshores poden tramitar el tenir cobertura de la Seguretat Social andorrana i cancel·lar la seva pòlissa privada, si volen.
I en 90 dies ja són residents fiscals d'Andorra?
No. Això s'ha de tenir molt en compte, perquè és veritat que aquest tipus de residència dona molta flexibilitat, dient nosaltres, per dels dies de cara a immigració. S'ha de diferenciar molt. Una cosa és la residència de cara a immigració i una altra cosa és la residència fiscal. És un dels errors en els que no volen que caiguin els nostres clients i que sempre els intentem explicar detalladament i que es comprengui bé. Per tenir la residència fiscal hem de seguir les regles del joc fiscals. I tant Andorra com els països del nostre entorn, com és Espanya, es considera que una persona és resident fiscal d'un país quan passa més de 183 dies a l'any en aquell país, que és més de 6 mesos, i o radica en aquell país el nucli dels seus interessos econòmics. Amb la qual cosa, és altament recomanable complir les dues condicions a Andorra. Vale? Pensem que si el canvi de residència no és realment efectiu i la persona continua vivint molts dies al seu país d'origen, en aquest cas Espanya, o té molts interessos econòmics vius a Espanya, corre un risc molt alt de que Espanya reclami la seva residència fiscal. Aleshores, per molt permís de residència, molta targeta verda de residència que tingui, Andorra tindrà un problema amb la hisenda espanyola, no amb Andorra, sinó amb Espanya. I serà ell o ella qui hagi de demostrar davant hisenda que és resident a Andorra. I no serà fàcil, o no sempre és fàcil. I si no ho aconsegueix, haurà de continuar pagant impostos a Espanya. Això no volem que passi. Per tant, val la pena fer les coses ben fetes, fer un estudi dels interessos econòmics que es deixen a Espanya, els que tindran a Andorra, veure la balança i prendre seriosament el viure a Andorra la major part de l'any i fer d'Andorra el seu domicili habitual. Gaudint d'Andorra. Es pot gaudir molt d'Andorra, eh? Aquesta tranquil·litat, seguretat, la naturalesa.
És, com dèiem, el país ideal per viure en família. Gala Pallàs, gerent d'Ats Andorra, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de COPE Catalunya Andorra.
Moltes gràcies a vosaltres.